Aquest dematí, començarem amb una exposició d'Anton Maria Espadaler. També trobareu el seu currículum a dintre les carpetes i per tant no fem presentació especial. El que passa és que jo li vull agrair moltíssim que hagi acceptat de ser aquí nosaltres i de fer-nos aquesta exposició sobre Francesc Pujols, qüestions d'estil. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. És un plaer estar novament en aquesta seu on ja fa temps vaig tenir l'oportunitat extraordinària en un dia molt fred i al pati de presentar les poesies de Francesc Pujols i el Nuevo Pascual, i en un dia igualment de fred però a l'interior presentar el llibre de Job que jo mateix havia prologat per una extraordinària generositat del seu editor, en Ramon Nadal. I ara aprofito també de la generositat del professor de Ricabres que em permet de revenir sobre una qüestió que indirectament havia tocat altres vegades però que sempre intriga i que és una mica com el rovell de l'ou de la col·locació, en fi, comprensió, problema de lectura que presenta Francesc Pujols, que és la qüestió de l'estil, però que en realitat jo titulo de l'estil, perquè Pujols, quan la vegada que parla de l'estil, no parla mai d'estil fabrianament, sinó d'estil, que potser sigui, ni que sigui humorísticament, més útil per centrar-nos en la qüestió. Hom té el costum de referir-se a Francesc Pujols com el filòsof de la Torre de les Hores, i no seré jo qui ho discuteixi, però em sembla que el títol de filòsof, per a qui va ser poeta, dramaturg, novel·lista, humorista, crític d'art, periodista, politòleg i fundador d'una religió, al costat d'altres dedicacions, entre les quals cal fer constar el noble ofici de cosea, no és ni suficient ni és el més adequat. Cert és, d'altra banda, que amb Eugeni d'Ors, definit per Joan Fuster com una mena eficaç de filòsof, o per ell mateix com un filòsof d'estar per casa, el pensament contemporani maldà per influir més enllà dels cercles acadèmics i es va atrevir a reflexionar des de les pàgines del diari. És fora de tot dubte que Ors era tan conscient de les exigències del mitjà com de la necessitat de fer-se amb un estil que anés de bracet amb la naturalesa de les idees que volia transmetre. Les palpitacions del temps que Ors captava, emetia i atiava eren les del noucentisme. Ors escrivia per a un públic a qui volia convèncer, sumar per a la causa i, si calia, fer canviar de parer i convertir. Ors era prou pagat de si mateix com per fer-nos pensar que estava segur de trobar-se molt pel damunt del seu públic, però ni que fos per conveniència el respectava. Al cap i a la fi, el seu missatge s'adreçava a les elites. Amb menys formació específica que Ors, Pujols emprengué la realització d'un gran estudi, el Concepte General de la Ciència Catalana, publicat el 1918, les arrels del qual són en principi indispensablement, ineludiblement, obligatòriament erudites. L'empresa era una recerca particular que combinava la història de la filosofia occidental i els implícits antropològico-polítics de la nacionalitat catalana. La segona part de la qüestió és absolutament lliure i hom depèn en darrer terme de la seva cultura i de la seva imaginació. I en aquest aspecte, de Prat de la Riba a Ferreter Mora i Vicenç Vives, les aportacions han estat diverses i variades. En aquest punt, però, l'èxit de Pujols, popular, i ho remarco, ha estat excepcional. És, com tothom sap, el de qui anuncia que arribarà un dia que els catalans, pel sol fet de ser-ho, ho tindrem tot pagat, i que ser català serà tan extraordinari que alguns, per modèstia, es faran passar per estrangers. Altra cosa és que la immensa majoria ignori com s'arriba a tan formidable conclusió, car per obtenir-la cal el suport dels raonaments filosòfics i no la pura especulació ni el simple gust per la botada. És davant d'afirmacions d'aquesta naturalesa que l'acadèmia ha tendit a afirmar que Pujols no mereix el títol de filòsof per la senzilla raó que, per dir-ho amb Joaquim Moles, era un home de pocs estudis, fantasiós, indisciplinat i megalòman, desplaçat i sense rumb. El fet és, però, que si hagués estat un erudit de pedra picada, sense imaginació, sistemàtic i modest, integrat i amb la ruta traçada, de Pujols no s'encantaria gall ni gallina. I en qualsevol cas, cal reconèixer i posar en primer pla el fet que allò que volia fer Pujols repugnava els universitaris de l'època. Em limito a recordar la reacció irada de Tomàs Carreras Artau, un professor de filosofia de la Universitat de Barcelona, a un dels articles de Pla narrant la seva estada a Martorell per redactar el manual d'hipersiologia, en què aquest deia que, segons Pujols, Xavier Llorenç i Barba vivia a Vilafranca com una gallina mullada. Expressió que el professor de filosofia trobà espantosa, però tan Pla com Pujols d'allò més encertat. Sense oblidar el retrat que ell mateix fa al concepte de l'estat dels estudis i dels interessos dels professors de filosofia de la mateixa universitat, que era definida com, cito, un dels baluars de la mentida que ve a representar el consolat de l'error a la pàtria de la veritat, que és Catalunya. Joan Cuscó ha posat en relleu els fonaments estrictament filosòfics de l'assaig de Pujols, però cal concedir que la filosofia que Pujols presenta en societat en aquest llibre, l'anomenada sompèctica, és una doctrina de maneig gens fàcil, car el lector ha d'entendre, i cito, que aquesta doctrina ho acapara tot i ho fon i ho fusiona com l'olla de la cuina catalana que quan bull omple la casa de soroll coent la carn de bou que s'hi posa amb la gallina, la botifarra, la cansalada, la pilota, que es fa amb can trinxada, ou, farina i segons a quines cases hi posen alls i julivert, i tot, carn, gallina, botifarra, cansalada i pilota barrejat amb cols, patates i cigrons, bull per fer el brou que manté el ventre i la casa i és com l'olla de la veritat que bull damunt els ossos del pensador que només té la pell i l'os, com un sac d'ossos que li flamegen com un munt de sarments i per omplir l'olla de la sompèctica, etc. etc. No està gens malament com veuen. Una definició gens convencional, feta a través d'un exemple d'allò més casolà, que conté una recepta, que defuig el dogmatisme, hi ha cases, no tot arreu es fa igual, que declara ser portadora de la veritat, d'una veritat nostrada i contundent com la carn d'olla, i per si no n'hi hagués prou, afirma que tot filòsof fora un mort de gana, un mal filòsof, doncs, segons la lògica de la comparança, si no es deixava impregnar per aquesta filosofia que s'imposa per ella mateixa i, per tant, si no cederia a la causa. Davant d'això, on podria preguntar-se si el Pujols que filosofa i el que no aspira a altra cosa que ser un revelador d'evidències. Ara, Pujols necessita, com Ors, comptar amb un lector que li segueixi la veta. Un lector que celebri que la filosofia pot moure's entre cassoles. On podia entendre que fora aquella mena de lector que davant el llenguatge tecnificat dels filòsofs professionals reacciona amb un grau de reserva que va un pèl més enllà d'una elemental desconfiança o que té la pell molt fina davant el que podria considerar pedanteries acadèmiques. Pujols no s'adreça específicament a les elites, però tampoc no les defuig. No obstant això, a diferència d'Eugeni d'Ors, el filòsof de la carn d'olla no les defuig. Perdó, se'l treu del damunt a aquest lector. Seguim en el concepte, ja gairebé al final, i en un capítol de títol tan compromès com la missió de Catalunya, que estan les conclusions del llibre, la missió de Catalunya, Pujols diu al lector, com que suposem que la immensa majoria dels nostres llegidors són més burros que una sola de sabata, i que si les coses no se'ls donen mastegades i ben especificades no se les poden empassar, etc. No sé si amb aquests insults al públic, que haurien sorprès el mateix Peter Handke, hem tocat os, però és obvi que Pujol se la jugava en proposar un joc inaudit. El mateix joc que permetia, per exemple, i perseguia amb el concepte, discutir una idea del nostre estimat i admirat amic el gran poeta Josep Carner, per afegir de seguida, que com que fa molt temps que no hem tingut el gust de veure'l, aprofitem l'ocasió per saludar-lo des d'aquestes planes. Que són, qui ho diria, planes dedicades a l'experimentalisme de la filosofia anglesa. El problema, aleshores, consisteix a saber quin podria ser el públic que no se sentia compromès en aquesta immensa majoria més burra que una sabata i que, ben al contrari, podia trobar fins i tot certa gràcia en un gest de menyspreu tan aparador, tan aparatós, i en aquesta barreja de nivells discursius tan espectacular i inuïda. Em sembla que tots estaríem d'acord a acceptar que la institució en la qual Pujols elabora els seus escrits i a la que es vincula no és la universitat, sinó l'Ateneu. Per la gent, o sigui, els personatges que substituïen els professors, i per la seva biblioteca, tant a Barcelona com a Madrid. I això, al meu entendre, determina dues coses. El públic, vull dir, el perfil de públic ideal que podia fer-se el mateix Pujol i que prescindiria dels qui, per dir-ho segons una anècdota que explicà l'Ateneu i divulgar profusament Ors, llegien filosofia i, atenció al verb, es retenien. O sigui, com glossar el mateix Pujols, l'anècdota de la parsimònia de la ignorància de l'ase. Per contra, és força probable que el seu públic ideal hauria de ser aquell que se sentia implicat de prop o de lluny quan llegia, per exemple, el llibre de Job, una cosa, quatre versos com aquests, perquè fa caure la neu a borralls, volves i flocs que destriant borralleres emblanquinen els Pujols. Però és que, en segon lloc i fonamental, cal posar en relleu el fet que l'Ateneu no és un lloc apte per a un sol tema, sinó un lloc on conflueixen interessos molt diversos, on el literari predomina per damunt d'altres modalitats i on el to de conversa amara els millors discursos. És justament aquest to conversacional allò que permet de reconèixer, com a pròpia d'un mateix moment històric, la millor prosa que es fa aleshores en català. De Pla a Sagarra, passant per qui es vulgui. Una prosa que té en el periodisme el seu màxim exponent. El to conversacional és el que permet saludar Carné com allò més natural del món i el que permet introduir tota mena de digressions sense que el conjunt se'n ressenti, o almenys no excessivament, en el cas és clar, que el lector accepti aquesta mena de tracte, que no sé si és el cas de Carné. És un fet inqüestionable, d'altra banda, que en tota mena d'escrits, sense excepció de mitjà o gènere, Pujols té tant en compte el lector que s'hi sol adreçar amb tota mena de recursos i d'invocacions, fins al punt que és impossible no fer-lo present a l'hora de carar un text. Aquesta proximitat, justament, és la que permet de dir-ho sense que l'insult comporti el rebuig immediat o l'exclusió. La clau del discurs voluntàriament conversacional rau en el fet innegociable que els tons elevats estan, per definició, exclosos, per no dir prohibits. Tal vegada no tant per un deler de voler ser entès, com per un horror profund a les pedanteries i a l'ampulositat d'allò que és oficial i propi dels discursos transcendents de la gran història. Pujols va entendre, com Gide, que la característica essencial dels temps moderns és que ja no hi havia espai per als herois. Més encara, això provoca que hom s'esforci a descriure el món des de baix, des de l'experiència més a tocar i com més senzilla millor, més eficaç i més artísticament reeixida. Encara que la manera de fer-ho corregués el risc d'haver de ser presa com un antiestil. Això és el que fa, per exemple, que en el llibre de Job, el mateix Jehovà, atenció al protagonista, Jehovà, digui al patriarca que en el seu desfici has baixat al fons del mar fins a l'arrel de les aigües, passejant amunt i avall, com si anessis per la Rambla. És justament aquesta estratègia la que fa que la sompèctica es pugui resumir i pugui ser compresa a partir de l'olla de la cuina catalana. Tot això té un caire humorístic evident i és obvi que Pujols no diu la veritat quan fingeix confessar a Blader que la seva comicitat era involuntària. Ara, un cop descobert i acceptat el vessant humorístic pel mateix Pujols, també ens equivocaríem si ho reduíssim a una recerca deliberada de la comicitat induïts per tantes declaracions seves, en el sentit que no escriu per als qui se'l poden prendre seriosament, com afirma en diverses ocasions el Nuevo Pascual i repeteix el concepte. Hom ha relacionat l'antiestil de Pujols amb la paròdia, evident sobretot en el Nuevo Pascual, on les contrafactures són múltiples, començant pel títol i el pseudònim. Hi ha en el Nuevo Pascual, en efecte, paròdia de les novel·les de fulletó, de les paràboles evangèliques, de les narracions sentimentals, dels llibres d'aforismes, de la lírica popular i per extensió de la lírica més o menys tocada de Maragall, del formulisme de les esqueles, paròdia dels mateixos debats filològics com ja havia fet Pompeu Gener. Paròdia, com no, derivada de l'aplicació al castellà de col·loquialismes catalans traduïts al peu de la lletra, que és una qüestió que venia a girar la truita a l'excés de castellanismes que omplien tantes pàgines d'autors d'èxit com, per exemple, Rossinyol. L'èxit de Pujols en aquest terreny, molt notable, li va proporcionar seguidors i va exercir, com diu Segarra, una extraordinària influència benèfica en algun escriptor de la Plana Major, potser Pla. Però a còpia d'imitar-lo, sembla que al final va quedar limitat a les pàgines de revistes com el Pepito, si fem cas al que va explicar a Blader Rafael Moragues Moraguetes. Ara bé, al meu entendre, és absolutament remarcable que aquest aire burlesc afavoreixi troballes que fan coincidir l'obra de Pujols amb assajos fulgurantment avantguardistes que es produiran en d'altres àmbits, singularment el francès. I deixo voluntàriament de banda la comparança amb les gregueries de Ramon Gómez de la Serna, perquè ja ha estat indicat per Blader i confirmat per Enric Casasses. En aquest sentit, em sembla digna de remarca l'aplicació sistemàtica d'un estil ampulós que gairebé descendeix de la novel·la de cavalleries a fets poc èpics, com farà Guillaume Apollinaire a Le Poète Assassiné, que és de l'any 1924. Recordo que el Pasqual és de l'any 1906. Un dels episodis més delirants d'aquesta novel·la és el del piltro, o sigui, la màquina de plaer inventada per un personatge de nom tan estrepitós com Miramalo el Sàvio. Tota l'atmosfera del passatge, màquina inclosa, només és comparable a la que trobem a una obra tan diferent a totes com és el Locus Solus de Raymond Roussel, que és de 1914. Suposo que tothom estarà d'acord en admetre que un dels moments més aconseguits del Pasqual és el que conté els anomenats diàlogos de visita, que es troben al llibre 29 i que, diguem-ho de passada, donen la raó a Segarra quan observa que el castellà de Pujols reflectia també la manera de parlar de la burgesia del país. No sé si recordeu els diàlogos de visita, en llegeixo un parell, són quatre. És molt ràpid, eh? ¿Saben ustedes quién se ha casado? Pregunta una dama un miércoles por la tarde en casa de una familia que aquel día recibe a sus amigos. ¿Quién? Responden los concurrentes. Pues fulana. Ah, exclaman, fulana casada. ¿Quién lo tenía que decir? Oh, y ustedes no saben que ya están de enhorabuena. Caramba, ¿qué nos dice usted lo que oye? Su alegría es muy grande, no caben dentro de su piel. Su mamá debe estar loca, figúrese usted con el carácter que ella tiene. Pero ¿y quién es él? Es un buen muchacho, ha tenido mucha suerte la pobre fulana. Al principio decían que era muy jugador, pero no, es una persona muy decente. ¿Qué carrera tiene? Es abogado. Buena carrera, pero hay tanto. Sí, pero él es muy rico. Ah, es rico. Y según nos dice usted, ya están, sí, señora. Oh, niño, ¿qué vas a hacer? Una otra. ¿Han asistido ustedes al concierto del pianista Fernando Vía? Sí, señora, y nos gusta muchísimo. Toca bárbaramente. Parece que se oyen dos pianos. ¡Qué dedos, señor! ¡Qué dedos! A propósito de dos pianos, el otro día estuvimos en casa de los señores Sirán y nos presentaron sus dos hijas, que también son excelentes pianistas, aunque parecen dos ángeles. Tocaron a dos pianos y figúrense ustedes, ejecutaban bien, que parecía un solo piano. Ha sido una gran temporada de conciertos la presente. Las señoras han podido lucir sus trajes. El Orfeón Americano dio una audición el domingo pasado en la Sala Nueva, es verdad. Yo estuve, qué bien cantan, parece un órgano. A propósito de órganos, qué bueno es el de la Iglesia Episcopal. El que toca el señor Marragó, sí señora, parece un coro de voces humanas. Diría, sé que es un orfeón, es una delicia. Ve, toda la estona así. Extraordinario, realmente extraordinario. Doncs bé, això que és extraordinari, un cop llegit, a mi em sembla que costa molt poc de convèncer, que constitueixen una anticipada, o una anticipació molt reeixida, a l'Ionesco de la Cantant Calba, que és presentat com un antipiès, quina prudència, i que es va estrenar, això és de l'any 6, l'11 de maig de l'any 1950. I si ens traslladàvem ara a l'àmbit català, costaria poc d'admetre que una novel·leta apareguda al Pepito l'any 8, segons la fórmula del fulletó, com és la tardor barcelonina, pot considerar-se sense temor com un precedent inequívoc de les novel·les, o d'algunes novel·les almenys, de Francesc Trabal. A la base de tots aquests experiments hi ha una reflexió sobre la llengua. Primer, el Nuevo Pasqual, que tot i ser en castellà, parteix del debat lingüístic que aleshores hi havia a Catalunya, la qual cosa obliga a pensar que la novel·la tenia com a principal destinatari un públic que n'estava al cas, o el que és el mateix, un públic català. L'únic, cal convenir-hi, que podia captar-ne tots els matisos. Vull dir que en aquest punt no és important el Pujols que afirma que el seu estil és antiliterari, perquè su característica és la incorrecció, però procuro darle un aire de poques pretensiones i el que no tenga gusto del que yo uso sepa que no lo uso mejor porque no quiero, pues hay muy buenos estilos que imitar. És a dir, el Pujols que se separa dels models estilístics a l'abast amb independència del model de llengua que s'use. L'important, el 1906, és el Pujol que afirma que los catalanistas pretenden desenterrar palabras de aquel entonces, frase que es complementa amb l'asseveració que los castellanos imiten l'estil de los clàssicos. I totes dues formen una sola pista per aproximar-se als jocs del Pasqual. L'important, però, de cara a la obra futura catalana, és que hi ha qui havia girat els ulls cap a la llengua d'un altre temps, d'un temps en realitat irrecuperable, mentre Pujol reivindicava que la vivacitat de la llengua es trobava en una altra banda. L'afer es reprèn el concepte en un capítol d'un cert relleu, perquè en l'obra de Pujols ha de ser pres com un dels fragments més importants contra la concepció lingüística, amb innegables conseqüències literàries, del noucentisme. Escriu Pujols: i sense prejudici de provar, admirar i aplaudir els treballs filològics d'en Fabra, que han enaltit tant i tant la nostra llengua, direm que si s'ha de confessar que el fi que assoleix és bo i molt bo, també s'ha de confessar que els mitjans que li serveixen per assolir-lo no ho són tant, i resulta que el fi participa en certa manera dels defectes dels mitjans, que com que són els d'estudiar el català gòtic, tendeixen a encomanar la forma gòtica al català que ara es parla, i és que, segons la nostra opinió, en Fabra fa cas omís de totes les riqueses literàries que van del segle XVI a principis del XIX, que és quan les llengües llatines maduren i quan s'acumulen les cançons populars que ens queden i les imatges, les comparacions i ponderacions, adagis i les dites populars que usem avui en dia i que tenen una humanitat i una llibertat dintre de la llei que el llenguatge gòtic no tenia perquè estava tancat en la precisió d'una llei hieràtica com les imatges del... No, no hi ha ni una coma, tot això jo respiro com puc i ja em perdonaran si m'ofego, però tot això, no hi ha ni una coma. Les imatges dels retaules que sembla que tinguin les mans lligades, i per això si posem qualsevol cançó popular del segle XVII i XVIII al costat d'un document gòtic, veurem de seguida que aquest document té una llei tan estreta i tancada que el lliga de peus i mans i no li deixa dir les coses amb la llibertat que les diu. Per exemple, la lletra dels Segadors, que és el nostre himne nacional, que és del segle XVII i és un exemple tan gran de llibertat gramatical com de llibertat política. Bé, Pujols, però, no és un resistent. No és un antifabrià sistemàtic com Miquel i Planas o Francesc Mateu. Al contrari, Pujols reconeix el mèrit, la utilitat i l'encert de les propostes de Fabra. Però Pujols és un hereu de la teoria de la paraula viva. És un admirador de Verdaguer, com Sagarra, amb qui té molts punts en comú. Un admirador de l'obra del Milà i Fontanal, recol·lector de la poesia tradicional. De Pitarra, de la llengua que s'ha renovat mentre maldava per subsistir, sense l'empara d'institucions, ni de corts, ni de res de res. Pujols voldria inscriure's en el corrent creatiu d'una llengua que intueix no sotmesa, i en la qual veu la vitalitat més autèntica del poble, la mateixa que ell tractà de reproduir en algun dels seus poemes més aconseguits quan versificava i les muses no l'havien abandonat. Per exemple, el poema «L'ocellet no pot volar, ja volaria, l'ocellet no pot volar, ja volaria», si fos clar. Amb independència del fons romàntic que hi havia en aquesta postura, això té una primordial conseqüència ètica i estètica que Josep Pla va descriure molt bé a l'esbós biogràfic que li va dedicar. Parlant de la relació amb Nogués, Pla escrivia: «Tant Pujols com Nogués sentiren una debilitat per aquest país com un tot, i gairebé diria pels seus defectes. Els agradava el paisatge, amb deliri, els aliments, les dones, la gent. Si és així, com doncs podia renunciar a la llengua que havia mantingut la gent del país durant 3 segles sense sentir que els estava donant l'esquena?» En això no es trobava sol. Quan Pla es burlava de l'onada de l'anisme que va recórrer Catalunya amb la descoberta de les ruïnes d'Empúries, Pla s'alineava també amb la colla de reticents, amants del país tal com el coneixien i el percebien. O sigui, tal com s'havia format lliurement, espontàniament gairebé, al marge de cap dictat ni imposició acadèmica. D'aquí la crítica a l'arbitrarisme urcià. Crec, d'altra banda, que hi ha en el concepte una lliçó metòdica i estilística, en el sentit abans apuntat, que no prové d'aquest batec de llengua viva i popular endreçada sobretot per Verdaguer, a qui anomenaven el secretari de la nostra llengua, sinó de Ramon Llull, en el sentit que, confirmant l'opció per les coses més terrenals, fins i tot a l'hora de fer les més enlairades elucubracions, empenya el discurs cap a terrenys que, en el cas de Llull, només poden ser qualificats de poètics. A les reflexions que dedica la poesia lul·liana, Pujols expressa la seva admiració per qui, al seu parer, va intentar que poesia i ciència anessin juntes, com si el pensament i la poesia fossin una mateixa cosa i visquessin com a marit i muller en la ment lul·liana i li ballessin pel cap abraçades. I posa com a exemple fragments de l'obra de ciència en què, amb materials molt quotidians, Llull pretén d'exposar principis científics d'un cert nivell. I diu, segons reprèn Pujols, per exemple, que l'aigua plora perquè l'aire està malalt, i plorant li diu que el foc ha sigut traïdor a la terra i li ha fet una gran falsetat, perquè si el foc i la terra van fer companyia, prometent-se l'un a l'altre que tot el que guanyessin s'ho partirien, quan la terra va guanyar el ferro i el foc l'or i va ser l'hora de partir, el foc va partir el ferro i es va quedar l'or. Poètic és, sens dubte, un terme excessiu aplicat a un Pujols que presenta moltes cares. Però sí que és evident que, de vegades, i amb el mateix mètode, descobert en Ramon Llull i que serà una constant sempre més, el discurs s'enfila cap a terrenys d'una certa amplitud connotativa. Per exemple, podem dir, escriu al final del llibre segon del concepte, que si els catòlics roseguen les fulles de l'arbre de la veritat, com l'oïdium als ceps, els materialistes roseguen les arrels com la filoxera, i per consegüent, nosaltres, com a bons pagesos i propietaris de la vinya i dels ceps, hem de tractar la malaltia de les fulles com una malaltia diferent de la de les arrels. Aquesta lliçó estilística, que partint de la més elemental realitat, creu que com més netament s'hi aproximi i més exactament la retrati, més poesia serà capaç de convocar, sobre la base d'una concepció de la llengua al marge del noucentisme, és la que rebrà el nom d'orgànica i dirà a Blader que és l'equivalent dels procediments de Wagner que Wagner aplicava a la música i gaudia a l'arquitectura. Escriptura sense fi. Cal posar en relleu que no va ser pas la primera opció. No és de cap manera l'estil del Pasqual, ni de la tardor barcelonina, que comença amb una frase tan senzilla com aquesta: jo tenia una gran masia en la muntanya catalana i la vaig cremar. No cal dir que la nova concepció, que havia de ser la definitiva i la que més l'identificaria, més aviat li va reportar crítiques. Ell mateix recorda que Gaziel el va qualificar d'estil rotativa, sense fi, mentre el seu amic Pla va considerar aquest estil, el seu amic Pla, únic, personalíssim, inflat, desgavellat i pesadíssim, un estil d'un llibertinatge escandalós, d'una intolerable relaxació. En aquest punt, Pla, l'amic, demostrà ser un barrut imponent. Com a barrut, Pujols no tingué límits. Aquesta opció barruda es posa especialment de manifest almenys en tres aspectes que són fonamentals en la manera de fer de Francesc Pujols. En primer lloc, la utilització d'un sistema expositiu que cerca de fer-se clar en una exemplificació senzilla, treta del món a l'abast, i que obre la porta a no limitar-se a un sol terme, sinó a fer de l'amplificació i l'acumulació per associació d'idees el sistema habitual. La conseqüència d'això no és només una frase d'una llargària absolutament desacostumada, sinó en el terreny on ara som, la multiplicació d'incisos i digressions que, cal reconèixer, fa perdre el fil a molts lectors. Com que desconec quines van ser les lectures de Pujols, no m'hi puc fer fort, però posats a trobar-hi un antecedent equiparable, hom pensaria espontàniament en Lorenz Stern, un autor de qui també s'ha dit que sentia simpatia per les debilitats humanes, i aquí som. Amb una diferència no pas petita, Pujols acaba situant-se, més que no pas l'autor del Tristram Shandy, com d'altra banda és natural, relativament a prop d'aquells exercicis que reclamen no tant de les paraules en llibertat, que és una herència del simbolisme que desemboca en l'escriptura automàtica i té a veure amb el jo profund, per dir-ho com Bersón, i que parteix d'un procés encetat en l'obra de Jules Laforgue amb els assajos vers lliuristes aplicats a la prosa i que ens duria a Joyce i als surrealistes, sinó de la ment en llibertat, que es guia per l'allau de relacions que el pensament sense traves és capaç de projectar sobre el paper. Aquest recurs exceptua encara més la percepció conversacional dels textos de Pujols, perquè crea la sensació que tanta derivada prové d'algú que discorre en veu alta i no d'algú que s'ajusta a les pautes més lentes, sintàcticament més restrictives, semànticament més exigents de l'escriptura. Pujols confessava a Blader que aquesta manera d'escriure va desconcertar molts lectors perquè encara no coneixien l'obra de Proust. Però a parer meu, Proust, que en canvi tan agradava a Pla a despit de la multiplicació d'incisos, és d'autor de la tradició simbolista, mentre que els llargs períodes de Pujols, com ja va notar Pla, conserven un to declamatori totalment aliè a l'obra de Proust. Ara, en dir això, no voldria desmentir que Pujols veiés confirmada la seva opció en les pàgines de Proust i en tragués partit. Valgui un exemple, discret per raons òbvies, sobre el qual, si el faig, perquè després hi podria tornar. L'article La catalanitat de Ramon Llull, que va aparèixer el 13 de març de l'any 37 al Diari de Catalunya. Aquest article comença així. Encara que Mallorca, la sirena del Mediterrani que crida els qui van per mar a reposar la terra, posada al mig de l'aigua, és un tros de terra catalana, com el Rosselló a l'altra banda de la muntanya i València a l'altra banda del riu, separada del cor català per les onades del mar, es parlés que ni per la fonètica la qual sona amb les primeres ressonàncies de la llengua italiana, que és la llengua de la música, que comença a ressonar a Mallorca com els violins que s'afinen abans del salt taló, ni pel clima ni per les tendències científiques, artistes i polítiques, on pot dir que sigui idèntica a Catalunya. I després hi tornaré. En segon lloc, el mètode après en Llull afavoreix un sistema expositiu en el qual prenen un gran relleu les comparacions. Perquè la comparació és allò que permet justament apropar dues realitats distants sense fondre-les i il·luminar l'objecte sobre el que versa el discurs de manera més o menys indirecta. I tot sovint, de forma inesperada, de vegades amb trets poètics, de vegades amb trets còmics. De forma inesperada. Concepte. Les raons esquemàtiques, per llur mateixa precisió, punxen com les espines del peix. Tons poètics. Els terrats de Barcelona són com una plana que va del mar a la muntanya, plens de roba estesa al sol, que voleia com les banderes dels barcos del port, com si fos la cavallera de les cases, perquè si el mar és ple com un terrat i la muntanya no passa de ser gaire més alta que una casa, el cel demana terrat. Publicat a La Publicitat l'any 20. O bé en castellà, publicat a Les Notícies l'any 34. Si pudiésemos comparar las dos alas políticas de Cataluña, derecha e izquierda, a los embutidos típicos de nuestra tierra, diríamos que a la derecha es longaniza y la izquierda butifarra. Tot l'article, no cal dir, consisteix a desenvolupar aquesta comparança. I en tercer lloc, i fruit dels dos anteriors, les exposicions de Pujols sovint tracten de perseguir un efecte enlluernador mitjançant les paradoxes, una mica a la manera de Chesterton, però amb la diferència que mentre en l'escriptor anglès sol haver-hi una coda que no és rar que resolgui en una nova paradoxa, que provoca en el lector una certa inquietud de caire moral, en Pujols la paradoxa se sol resoldre amb l'eclosió d'un enginy que se celebra humorísticament. Per no allargar-me, remeto les pàgines de la solució Cambó en què hom podrà triar i remenar. Sobre Pujols ha caigut reiteradament l'acusació de frivolitat, de banalitat insuportable. Acceptaria que no existeix un lloc previst per Pujols i que tot ell és extravagant, situat fora dels conductes esperables. Ara, després del que acabo d'exposar, em sembla impossible de sostenir que tot ell no és més que un foc d'encenalls. El Josep Pla, periodista, acostumava a dir que un article no podia tenir més d'una idea. El Pujols escriptor, no només el periodista, que també, significa el desmentiment constant d'aquest consell. El seu sistema expositiu, si alguna impressió deixa en el lector, és el d'oferir una extraordinària quantitat d'idees per paràgraf, servides d'una forma amena, personalíssima, i de contenir, per tant, una notable densitat, amb nivells de gaudi i comprensió de mida diversa. Cultura, acudit, poesia, estracanada, enlairament, trivialitat, intel·ligència i lleugeresa. Agafem el paràgraf dedicat a Catalunya i Mallorca, d'altra banda tan moderat. Allí trobem reunides algunes observacions geogràfiques, fonètiques, musicals, polítiques, embolicades en tons més o menys lírics, on l'enginy es fa valorar i no exclou, ans al contrari, un mig somriure. És absurd, aleshores, pretén de reduir Pujols tot citant-lo, el que afirma que no sap si escriu en sèrio o en broma. Hi ha sempre en Pujols massa coses i totes imbricades, com ja vam veure Riba o Segarra, com per ventilar-lo amb una definició o amb una fórmula. Pujols escapa als desitjos classificatoris, a les modes i als corrents artístics. I queda com un cas únic, sense precedents i sense substitut. Un espectacle verbal, intel·lectual, considerable, com deia Fuster, davant del qual hom no pot sinó mirar a l'horitzó i preguntar-se quin dona més.
Bé. Moltes gràcies.
Amb això ja fem.
Moltíssimes gràcies. La lectura dels textos ha sigut la lectura mateixa, fenomenal, fenomenal. Bé, sobre un torn de debat, de reflexions, de comentaris.
Com? Ah, el que vulgueu. Això rai.
Que en Gaciel, en un article, criticava l'estil orgànic i l'estil barroc i tot això. I que en Pujols li va tornar el mateix article amb una sola frase, tot ell brincat, traient qualsevol puntuació, reestructurant-la amb una sola frase.
Això ho has fet el mateix Pujols.
Ah, sí, és que em sonava i no sabia si era...
Explica el mateix Pujols.
Una pregunta. No pot haver-hi una mica la visió de la feminitat intel·ligent en tota aquesta visió de Pujols?
La feminitat intel·ligent?
La feminitat intel·ligent, perquè hi ha feminitat constant. La feminitat intel·ligent.
De part de venir a l'home.
En Pujols, justament en Pujols. Jo com a principi teòric no li negaria. Com a tret d'estil, en el ben entès que en l'època en què Pujols era un bailet qui escrivia en mascle, era la part de Bazán i la Caterina Albert, que són dues dones que declaren formalment que volen escriure en mascle, per tant, en una època on l'estil masculí pertany a les dones, se'n fa encara més difícil de respondre-li. Però des d'un punt de vista conceptual, no en tinc cap mena de dubte. La prova del nou és que va fer una conferència durant la guerra a les dones anarquistes a Martorell i es van escandalitzar totes. De les coses estranyes que els hi devia dir Pujol. Però bé, perquè era sobre contraexcepció, mètode sexual, però allà li entra les botes i es veu que em va fer un drama. Com, no, des del punt de vista estilístic, si llavors agafem com a estil femení, posem Madame de Sévigné, posem Madame de Sévigné, que fa una literatura epistolar, una literatura epistolar justament, un es pot deixar anar també estilísticament. Diria que la frase de Madame de Sévigné no és la de Voltaire, que seria un escriptor en masculí, que és una frase curta, molt breu, no? Més sentenciosa, una mica a la farina i a la pla. I en aquest sentit de frase riu, potser sí que podríem veure en Madame de Sévigné una escriptura femenina que podria aconseguir algun punt en Pujols. Però jo crec que això, com també podríem dir-ho de Proust, però crec que aquí Pujols se'ns enganya. Que li va molt bé trobar que hi hagi algú que faci coses que s'hi assemblin, però Pujols ve del 19, Proust ve d'això que deia jo, de la forca, d'aplicar la forca, l'obesliurisme de la forca de la prosa, ve de la lectura que tots tenen de Bresson, i ve d'una línia que jo crec que això a Pujols no li interessava, francament. Però el que passa, jo encara m'ho pregunto, jo us he explicat, però en realitat m'ho he explicat amb un interrogant. Què llegia Pujols? D'on treu Pujols solucions que trobes amb gent com Raymond Roussel, com el Poliner, com Ionesco, i sempre abans, amb qui parlava? Quins dies es llegia?
Més hi ha la intuïció.
Bé, doncs...
I la intel·ligència, que viva, no tenia.
Però la intel·ligència corre l'aire, l'olla de la subpèptica, eh? La intel·ligència
intuïtiva, que parlava també.
Sí, no, tot això és meravellós, d'acord, estic disposat a acceptar això, però els que ens dediquem a aquestes coses, com saps tothom, necessitem allò que deia Fustel de Bolanys, no donem un text, donem un tros de paper on jo pugui fer aquest recorregut. Doni'm una carta, doni'm alguna cosa que m'ajudi a explicar això i a contestar-li millor el que vostè em preguntava.
Jo anava a comentar una cosa que, evidentment, ara és com els grans menges, com aquesta escudella tan plena, que estem una mica empatxats, no?
Dalí va tenir un atac de principi recitant això a l'olla. Que Dalí, a Nova York, recitava això de l'olla, va tenir un atac de principi.
El que pensava és que m'agradarà potser de tots els interventors que han sigut fantàstics, aleshores anar traient, a veure, diem-ne, jo vaig donar voltes a com en el meu pensament es quedarà el perfil de Pujols, que jo no tenia prefet, sinó que havia picotejat, sobretot aquesta interunió. Però vull dir, aleshores, treure de tot el que han dit aquests dos dies, quin és allò, diguem-ne, les idees transversals, les que se n'han anat repetint, un passió poeta, i ahir ja em vaig quedar amb dues o tres coses, que és, i tot això, anem a dir, sintetitzat, amb adjectius que van afegint-se a què era o què no era, i per tant com era. Aleshores em van sortint paraules que esteu una mica evidentment tot d'acord, perquè desmesurat, desbordat, articulista, no ho sé.
Desbordant.
No, però ara ho faig de forma molt aleatòria, però em farà gràcia anar traient tots aquests adjectius, perquè en realitat ho és. Ahir va haver-hi també una comparança o una manera de definir-ho, que és, no es volia mirar al cel i estudiar una part de les estrelles. Pujols agafava totes les estrelles, o sigui, en si mateix, en aquell tall entre un anterior i un posterior, i amb tota aquesta gent que era tan potent intel·lectualment com ells, ara tots aquestes són puntals, ell què era? Era el que deia, i ho lligo amb l'eufeminitat, em toca una mica, era el que deia, jo escric, jo faig, jo no treballo, o sigui, no cal que treballi perquè tinc, jo me'n vaig, jo tal, jo qual, i jo no m'amago, com feia jo segons ahir, de que he anat amb 26 dones i de la Rambla Paral·lel, no? Aleshores, què vol dir això? Que també la seva manera de pensar conceptualment, és un hipòtesis d'ignorant, era total, no? Era total, per tant, la dona era una part també inclosa amb aquesta efervescència intel·lectual, no? Aquest llenguatge, que també estic d'acord amb mi, amb el doctor de la casa, que potser sí, sóc que tenies aigua aquí, però quan es llegeix com Déu mana, la veritat que penses és que... Però no pel que llegeix, sinó també pel pensament, i ho vaig comentar, a mi sembla un pensament rapidíssim. Clar, amb l'escriptura, ell no la parcel·la, va sencera, t'agrada o no t'agrada. Tot va anant dintre de lo mateix, d'aquest concepte de... La frontera se la posava ell. I si arribava el que feia coses a la seva vida, penso, se les posava ell perquè no volia que les imposés ningú. I era prou intel·ligent de manipular tots els altres. No sé si m'has posat.
Sí, bé, aviam. Jo crec que Pujols és essencialment un home de la Renaixença, l'últim de la Renaixença. El que passa que fa el que la Renaixença no es va atrevir a fer, perquè la Renaixença era molt pacata. I la primera cosa que fa Pujols com a tot bon artista, tot bon artista modern, no, de fet sempre, però des del romanticisme ençà molt clarament, és fer-se un personatge. Això és fonamental, Miri, les memòries de Mérimée, quan explica com es crea el moviment romàntic, no parla mai de literatura, només parla que ells es van deixar petites i van ser els primers a dur corbata. I anava bé poc. No parla de... va fer molta gràcia això, no parla de literatura, parla de moda. Nosaltres érem una moda diferent. Pujol es veu que es vestia d'una manera que allà a Montpellier, no sé qui diu, que porta una mica al·lucinant. I, carai, als anys 30 dedicar a al·lucinant algú n'havia de ser molt, Ara és una vulgaritat, però aleshores la paraula tenia molta força. Quin és el problema de Pujols que potser li ha estat un inconvenient? Que com que no és un home del seu temps, és un home sense temps, una mica com Segarra, no Pla, Pla és un home en el temps. Tot i que ell diu que és un home contra el seu temps, però bueno. Segarra i Pujols no tenen temps. Viuen fora del temps. I en viure fora del temps pot fer una cosa que cap escriptor del seu temps va poder fer, que és no parcel·lar-se. Tot l'escriptor modern és un escriptor parcel·lat. M'explico? Ara fa lírica, i una certa lírica. Ara escriu el diari, i ja és diferent. Ara fa novel·la, i també és diferent de com es feia el diari. En una època en què els grans escriptors, jo crec que si són bons, és perquè van aprendre a escriure el diari, que és una prosa s'oxigena, per dir-ho així. Es desencarcara. Pujols no es parcel·la. El no parcel·lar-se... Sí, tot toca molts gèneres, però no veus les diferències molt marcades. I en no parcel·lar-se tampoc no es parcel·la en el moment d'escriure. A la seva frase hi cap tot. Com hi cap tot, ara que estem parlant aquí, perquè ara sonés un telèfon i jo a vostè li podia estar explicant, jo que sé, física nuclear, però en un moment ara sona un telèfon i aprofito. Clar, si després tot això es transcriu, sortiria totes aquestes... Bueno, Pujols troba que això té la seva gràcia i la té. Bé, pels que els agrada parcel·lar, això no en té cap. I per tant, Pujols és un error i és absolutament imprescindible. No? És o no és? És a dir, que Pujols l'altre dia que feia una cosa a la Filmoteca deia un espectador, per què no és en els manuals escolars? Per què només en els manuals escolars? Bona pregunta.
Hi havia estat, eh?
Hi havia estat? Quan? A la República?
A la República hi ha llibres de lectura que hi havia escrit...
Algunes coses de Pujols.
Però eren de poesia, bàsicament.
I mira com va acabar la República.
Mare de Déu. Sí, sí. Però ara el nostre pati posa... No, es podria intentar,
Perquè es podria afirmar, jo hi tinc inclinació a afirmar-me en cas de Pujols, que l'estil és el missatge.
Bona.
Ho dic perquè hi ha una concepció d'estil que és tenir un missatge, no? I aleshores l'estil és adornar-lo, aflorir-lo i posar-hi no sé què, i exemplificar, i això és el que alguns pensen que és l'estil, no? I em sembla que Pujols clarament pensa que l'estil és la meva interpretació, l'ignorància, l'estil és el missatge.
En el fons, per una qüestió filosòfico-política, jo diria. L'estil és el missatge mentre Catalunya no tingui res a fer al món. En el moment que Catalunya tingui alguna cosa a fer al món,
en l'estil hi ha un gran missatge. Mentre Catalunya sigui, com diu ell, una nació que és tan poca cosa que no té llibertat política, que és una nació que n'hi és, que no és ni a l'home, no sé com ho fa anar, allà, una cosa d'aquesta mena, l'estil en ell mateix es justifica. En el moment que Catalunya tingui una missió i ell va intentar donar-n'hi una, aviam, en aquest moment diria jo que en l'estil hi ha un particular missatge.
Ei, és una opinió. Jo em quedo una frase que és que Pujols escrivia, va escriure el món des de baix. Jo penso que això és importantíssim. Potser escriure'l des de baix, utilitzar aquestes comparacions cotidianes, formava part d'aquest adjectiu de Ruf, que a mi potser m'agrada, perquè en el sentit de agosarat, en el sentit de trencador, en el sentit de, clar, escriure el món des de baix trencava amb la manera d'escriure'l de molts pensadors, de molts filòsofs, de... Llavors, clar, jo aquí li trobo molt de mèrit, trobo que ell devia voler apropar tot aquest pensament al poble, a la gent, no? Perquè aquestes comparacions devien tenir alguna finalitat. Jo no sé si, bueno, des de tot el teu treball, doncs, has vist a veure quin objectiu o poder intuir... Jo penso que volia arribar a tothom, volia arribar a dir aquí us ho deixo anar, i us ho deixo anar de manera que tothom hi pugui entrar, que és el que no agradava a molts intel·lectuals, perquè quedava, tot el món intel·lectual quedava reduït a unes persones concretes, amb una formació situada en un lloc determinat, amb un academicisme, i ell va voler escampar-ho si aquí ho pogués recollir.
Sí, sí.
Perquè el tema de l'escudella i la sintèctica, a veure, està valorat, aquí ha sortit també, i està molt criticat també, perquè és clar, té moltes mirades i moltes lectures, no? Però des del meu punt de vista té molt de mèrit haver pogut fer aquesta comparació, que és molt agosarada, però no sé.
Per què no es pot riure amb les idees?
Sí, i tant, és veritat.
Però Pujols, que és una persona formada en el romanticisme, és, i per tant admet admet l'existència d'una cosa tan vaga com és el poble i per tant accepta esdevenir popular en totes les excepcions de la paraula i no tem que circulin sobre ell anècdotes, per exemple, de cap de les maneres, que posen moltes vegades en risc la vulnerabilitat de les figures intel·lectuals, ell ho accepta. Jo no tinc pors de res ni del ridícul, recordeu aquesta frase de Pujols, eh? No tinc pors de res ni del ridícul. Pla, escriu pàgines i pàgines sobre la por al ridícul. Doncs ho accepto perquè crec que és un escriptor format en el romanticisme, però en canvi ell és un fulgurant antiromàntic. Adiós muntanyes querides, que surt allò amb Pasqual, eh? Sabem el que és. Adiós muntanyes querides, muntanyes de mis amores, que los pechos de mi amada todavía son mayores, eh? Que és l'antiromanticisme radical de l'amic.
Això no, ara simplement acabar de... O sigui, el que deia la Sonca, que és de la vegada, lligant-ho amb allò que deies de quan aquell tros que escriu parlant d'aquells els lectors que són uns ases no m'entendran, doncs és curiós perquè ara m'ha fet pensar que quan deia això no es referia pas al poble, a veure, ara simplifico, però ja m'entenem, no? Al poble illetrat o popular que pogués sentir la seva o llegir les seves poesies així, sinó potser tota aquesta pseudo-intel·lectualitat.
Sí, 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 sí.
Tractava potser més d'ases els
això. Sí, l'anècdota... Sí, 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 sí. Jo crec que refereix en aquests lectors de la filosofia de l'Ateneu, comú de l'anècdota que explica el Pla, que és extraordinari, que es troba un amic i li diu, què fas aquí? I diu, llegeixo filosofia. Ah, està molt bé. Com que s'ha de llegir filosofia? I l'altre li contesta, passo el dia llegint filosofia, però en llegeixo tanta que em retinc. Llavors això, Pujols, aquest em retinc, trobo que és l'apoteosi de la roqueria. I jo crec que quan dius un més curros que una sola sabata, pensa en aquesta mena de públic, una colla de pedants i de creguts que l'Ateneu n'és ple. No els trobaràs al carrer ni a la plaça, els trobaràs un lloc com l'Ateneu justament. I per tant jo crec que està bé, però alhora té una idea de públic que per ell és el seu públic natural, que és el que li pesca totes les bromes a la primera. Que també es troba a l'Ateneu. Parli de les tertúlies del Lion d'Or, doncs aquell lloc on ell anava a les tantes de la matinada o a hores convingudes.
Sí, i en un àmbit potser més local i restringit, ja pensant en Martorell, vull dir les mateixes tertúlies que podia tenir al Círcul o a la Barberia Llesques, que és on ell anava, que és un lloc de tertúlia, era un lloc de tertúlia per excel·lència, no? Vull dir que, i amb aquella gent segur que, amb alguns, i connectaven...
Sí, però amb tanta tertúlia, tanta gent brillant, el procés d'osmosi és entre tots ells, és molt recurrent.
Sí, sí, però vull dir que amb gent també illetrada d'alguna manera, eh?
Sí, 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 però és que a més a la Barcelona d'aquella època, el que es deia en una tertúlia, a les 8 del vespre, arribava a una casa de, jo què sé, Mallorca, Consell de Cent. No, que no poden ser, però bueno, Consell de Cent, bueno, ho entens, que ho sé, que et corria per la ciutat, això.
Una cosa respecte al que s'ha dit aquí de volia arribar a tothom. La meva pregunta és, Pujols volia arribar a tothom o bé no li importava a qui arribés?
Potser són dues cases de la mateixa manera, no?
Sí, no? Sí. Jo què hi volia arribar a tothom? És clar, que volia arribar a tothom és tenir un missatge, un projecte, un...
A tot arreu.
Sí. Ah, perdó. Suposo que preferia l'afany aquest.
Sí, no, jo la formulava més aviat en sentit en formulació negativa, diríem, eh? És a dir, que no li importava qui arribés.
Sí, sí.
Que arribi d'en vulgui.
Sí, sí, sí.
Per què? Perquè jo el que dubto molt, en franquesa, és que ell pensés que podia arribar a tot.
No, no.
I tot de maneres diferents.
Sí.
Que és el que passa, no sé si sembla que ell ha comentat el que ens dic, no?
Però no crec que fos una cosa programàtica seva.
No, no.
Sinó que...
No. A més, quan es practica
molt... No era didàctic, en aquest sentit.
Quan es practica molt el periodisme, i Pujol que l'ha practicat, i aquí hi ha qui ho ha fet i qui encara ho fa, hi ha una llei brutal que diu que un article només dura 24 hores. I a partir d'aquí, diguem, les ànsies de notorietat o de futur o de pescar-ho. És tan un mil, la lliçó que et donen el primer dia que envies un article al diari, que quedes curat per sempre més.
Però a més, jo crec que tenim un Pujols que, per exemple, hi ha el Pujols de tertúlia que t'arriba per un costat. Tens el Pujol que escriu un llibre que arriba a un altre tipus de públic. Tens el Pujol del Pepito que arriba a uns altres ambients. Aleshores es dona aquest element i crec que no fa distincions ell a l'hora d'escriure. El Pujols del Pepito és el mateix que quan escriu. Aleshores, potser arriba tothom en aquest sentit, que són molts àmbits diferents on ell hi és present i les deixa anar tal com raja, no?
Sí, sí.
Jo crec que potser es pot exemplificar amb dues anècdotes d'aquí a Martorell. Un dia ell estava passejant per qui baix als horts i es va trobar amb un metge d'aquí a Martorell que també anaven amb una tertúlia. I li diu, sembla que era al mig de l'estiu, eh? Em sembla que fa calor, no, senyor Parellada? I aquest senyor es vetre l'americana i anava amb l'americana penjada. Diu, no, diu, només estic fent una hipersecreció de glàndules sudoríperes. I un altre que era amb una torre que és igual que aquesta, que és la Torre Almalla, que eren dues, eren dues germanes solterones, estaven parlant d'una vasectomia, allò amb la tertúlia de, parlant d'anticoncepció, diu. I el metge diu, res, s'agafa i dos punts de sutura i s'ha acabat el cuento. I clar, les altres dues dones es pensaven que agafaven i ho tallaven tot, no? I van marxar escandalitzades. Que clar, deixaven el senyor més d'un capó. I no van tornar més a la tertúlia.
Però sí, sí. Però escolta, també el Deli deia que l'únic que li interessava a ell és que deien el bar Esport de Figueres. Doncs una mica també, sí. Ja, també és això.
Jo penso que és el demòcrata, no? És el demòcrata. I ho diu el concepte, diu el saber enciclopèdic que no és erudit. I això és el que jo persegueixo, el que jo vull que els altres persegueixin. És Llull, és el demòcrata.
Sí,
sí. Dir, qui ho agafa, qui ho agafi, ho agafi qui vulgui. Que es pugui publicar els llibres que hagués volgut, si se l'hagués pagat, i tampoc ho va fer. Ell anuncia molts llibres, que inclús en públic ha capítols en premsa, i no l'hem vist mai. El llibre de la literatura, i no se'ls paga, no els vol fer, tampoc. És a dir, si hagués volgut tenir una obra voluminosa, se l'hagués pagat. I l'hagués publicat.
Ell té una distància amb el que fa, eh? Quan publica el llibre de Job i diu que s'ha de representar, diu que si li demanessin diners per muntar l'obra, ell preferia posar-los en negocis més productius. Sí, eh? Que ni ell.
Molt bé, doncs. Sembla que li hem d'agrair molt aquesta exposició. I el que farem serà, així, avancem una mica la pausa, perquè recordeu que avui quan acabi en Xavier Pla la seva exposició, hi haurà encara l'exposició de la IATS, de la comunicació que ell no va poder fer, oi? I que la farà avui a migdia. Per tant, ens anirà bé ara d'avançar una mica i no esperar les 12, sinó que allà a 3:15 o a 3:15 ja farem la segona part de
l'exposició. Volia, si és sembla d'on va bé i és possible, es podria dir una poesia corteta, que potser dona algunes respostes a algunes qüestions, si et sembla bé.
Sí, sí, un cap al lado. Que és molt llarg o no?
No, no, no. Perquè una paraula o una qüestió va sortir és el feminisme. Aquesta poesia se diu Joan Poble i comença dient: si fossis una gran filòsofa, si fossis un gran matemàtic, si fossis una gran escriptora, si fossis un gran teòleg, si fossis una gran científica, si fossis un gran estadista, si fossis una gran estudiosa, si fossis moltes altres coses més, com sóc jo, jo és Francesc Pujol. Veuries molt més clar i concisa la realitat i la veritat, com la veig jo. Però, saps què? Estic massa ocupat en qüestions teòriques a la Universitat de Parc, a l'Ateneu. Observant la fam, les guerres, les fàbriques plenes de robots. Perdó. Això,
ja acabem. Això de la realitat i veritat és justament el títol, oi, d'aquest simpòsit. D'acord, moltíssimes gràcies.